el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local amb Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i FEM Girona.
Bon dia. Després d'una jornada maratoniana amb dues reunions que es van allargar durant hores i, segons sembla, fins i tot en moments de certa tensió o alta tensió, si es vol dir així, finalment no va haver acord. I a aquesta hora ja s'estan donant a terme les primeres parts o la primera part de la vaga parcial convocada pel sector sanitari del transport en què reclamen una millora de les condicions laborals tant pel que fa als horaris com també a la mobilitat geogràfica, a més de la renovació del material. Comencem a partir d'aquest moment el No tanquem per vacances aquest divendres 11 d'agost, en què us oferim a través de la xarxa de comunicació local un programa de proximitat juntament amb FEM Girona, Ràdio L'Escala, Ràdio Palamós i Ràdio Vilafant. I ho fem pendents del seguiment d'aquesta mobilització que garanteix uns serveis mínims del 85%, que preveu, a més, 8 hores d'aturada per cada divendres, a més d'una manifestació per aquest migdia i una concentració al peatge de Massanet per aquest vespre. Just a l'hora en què es preveu que hi hagi més desplaçaments en direcció a la província de Girona. Avui rebrem, a partir de 9:45, Adolfo Martín, representant del comitè d'empresa per conèixer el rerefons de les seves reivindicacions, del seu malestar. Però més enllà d'aquest cas puntual, la decisió del comitè de tirar endavant amb les accions que tenien previstes, aquestes accions de protestes, i com el que està passant també des de fa dies a l'aeroport del Prat, és una mostra més de com està de fràgil el món laboral, de com la paciència dels treballadors, al final, sempre té un límit. Sabem de la dificultat que hi ha a l'hora de trobar feina i que, evidentment, doncs les situacions laborals no són les desitjades per tothom. Però això no vol dir que s'hagi d'acceptar absolutament tot. A partir d'aquí, podíem entrar en un ampli i llarg debat sobre si és més o menys convenient fer segons quines accions que puguin perjudicar els altres. Però en qualsevol cas, i això sí que és veritat, de vegades està bé alçar la veu i fer algun gest que demostri que els treballadors, els que en definitiva cada dia tiren endavant la seva feina, també tenen alguna cosa a dir a l'hora de reivindicar el que creuen que és just. Comencem aquí el No tanquem per vacances, com dèiem, 9:02 del matí d'aquest divendres.
No tanquem per vacances.
Com dèiem, 9:03 del matí d'aquest divendres 11 d'agost de l'any 2017, comencem el No tanquem per vacances en una jornada en la que avui no m'ha enganxat la fresqueta de cintura en avall, però sí de cintura en amunt. És a dir, el fred que ha fet aquesta nit, mira, avui hem fet al revés amb la Cristina Cantal. És que no ens posem d'acord. Al final, i que ningú me l'entengui, o dormim junts o ens enviem un WhatsApp al matí i ens posem d'acord. I ja no allargo més perquè, si no, encara ens posarem en un jardí difícil de sortir. Com us dèiem, comencem aquest programa que us acompanyarà fins a les 12, un programa fresc, de proximitat, on, a més de l'actualitat, també us proposem una fórmula d'entreteniment amb diverses seccions que avui, per exemple, ens permetran parlar de moda. Mira, ara que parlàvem del fred, doncs la Sílvia Castelló ens vindrà a assessorar una miqueta sobre com van les tendències, cap a on giren, i a més avui, amb una convidada molt especial relacionada amb el món del disseny de moda esportiva. Atenció, perquè això en els propers temps segurament també estarà en boca de tothom. I parlarem també de sexe. Ai, el sexe. Vam imprimir una fotografia d'un òrgan femení i vam sortir al carrer a preguntar si la gent sabia identificar-lo. L'experiment, la veritat, no té desperdici. I segur que amb l'Esther Mollera, la nostra psicòloga i sexòloga, provocarà més d'un riure i més d'alguna galta vermella. Però, en qualsevol cas, això ho descobrirem a partir de les 10 del matí. I a l'última hora del programa, com sempre ja sabeu, divendres us proposem una rica agenda cultural que ens permetrà passar per tot el territori, per Palamós, per l'Escala, per Vilafant, també per Girona, amb totes les activitats o algunes de les que us recomanem que podeu fer aquest cap de setmana. Evidentment hi ha concerts, evidentment hi ha activitats infantils, evidentment hi ha activitats culturals. Tot això, evidentment, fent també un petit foradet per passar pel Festival de Calonja, que just celebra 50 anys d'interludi. Parlarem amb el seu director, l'Albert Fort, perquè ens faci una valoració tenint en compte que està arribant ja a la seva cluenda, i amb una proposta que ens porta fins a Cadaqués amb una iniciativa que, a més, ens permetrà parlar del món de la música des del punt de vista d'un compositor. Parlem de les Passarel·les 20, un projecte que va començar ja fa molts anys, en el que Toni Gironès va adaptar el so que fan les pedres quan xoquen amb l'aigua, allò que habitualment sempre hem fet alguna vegada o una altra a la platja, a la música. Doncs bé, la idea de Toni Gironès i el coneixement musical de Francesc Llongueras han derivat en un concert que realment pot ser màgic aquest cap de setmana a Cadaqués. Parlarem amb tots dos. La Cristina Cantal ha recollit aquesta idea de Toni Gironès i ens visitarà Francesc Llongueras a partir de les 11. Tot a partir d'aquest moment, amb la Cristina Cantal, en Lito Ribas, la Mercè Mainé i la Lali Giné, a més d'un servidor Carles Valdellou i el que ho controla tot, el que porta els botons. Si ella paga, no se sent res. Siso García, comencem el programa.
No tanquem per vacances, amb Carles Valdellou.
El primer que toca abans és fixar-nos en la previsió meteorològica. Dèiem que avui el dia ha aixecat, com a mínim, més clar que no pas a les últimes jornades. La temperatura continua sent ara mateix una miqueta baixa, sobretot pel que ens tenia acostumats l'estiu a les últimes setmanes, però, insistim, es preveu que aquest cap de setmana les platges es tornin a omplir degut a la calor. La informació ens l'apropa, com sempre, des del Servei Meteorològic de Catalunya, en Sergi Gallego. Molt bon dia.
Bon dia. Avui a les comarques de Girona el cel estarà serè o poc ennuvolat, localment mig, per bandes de núvols als mitjans que circularan d'oest a est. A més, hi haurà alguns intervals de núvols baixos al sud de la Costa Brava que seran més abundants a partir del vespre. A banda, a partir de migdia, creixeran nuvolades a punts de muntanya que deixaran el cel localment molt ennuvolat. A més, a la tarda no es descarta algun ruixat feble i aïllat que pot afectar el sud de la Costa Brava i a punts de muntanya. La temperatura serà semblant o lleugerament més alta i oscil·larà entre els 26 i els 30 en conjunt. El vent serà de component sud, entre fluix i moderat, malgrat que hi haurà tramuntana durant tota la jornada a l'Alt Empordà amb algun cop fort. El que fa al temps del cap de setmana serà força estable amb predomini del sol. La temperatura cada cop serà més elevada i creixeran nuvolades a punts de muntanya al migdia amb la possibilitat d'algun ruixat a partir de llavors, sobretot de cara a diumenge. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
No tanquem per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local.
Aquesta és la previsió meteorològica per la jornada d'avui, jornada en la que també ens volem informar de l'actualitat a través de les portades dels diaris. Cristina Cantal, molt bon dia.
Bon dia.
No ens posem d'acord, eh?
No, jo avui vaig aquí a pirnes a l'aire, podríem dir.
Està ensenyant la cuixa.
T'has de cap pantalons llargs, eh?
Exacte. Però és que, clar, ahir vaig patir una miqueta, no diré fred, però sí...
Doncs jo vaig patir calor. Al principi, molt bé, màniga llarga, pantalons llargs i a mig matí estava dinant i quina calor, i vaig dir, doncs, avui no passaràs calor.
Li proposaré al Julià Bernabé, o a la direcció de l'emissora, que ens faci un petit armari allà en un raconet, i llavors tindrem roba d'estiu i roba d'hivern. I en funció de com vagi el dia, ens podem canviar... I quan
però no barrejada, les... cadascú no el seu prestatge.
No, però ho dic que, per exemple, ahir vas anar a casa de Domènec Fita.
Exacte.
Clar, si tu vens amb roba curta i resulta que fa fred, si tu tens aquí roba d'abric, te la poses i te'n vas a fer la connexió abrigada. Que passa al contrari, et poses més fresca i te'n vas a fer la connexió. Ja està, és simplement una idea que jo proposo aquí.
No podem deixar l'aire.
No, va, deixem-ho estar. Anem a les portades dels diaris. Avui amb una notícia que està ara mateix ocupant bona part d'aquesta portada i que, a més, centrarà l'entrevista d'actualitat que té a veure amb aquesta vegada les ambulàncies.
I és amb el tema també que has obert aquest No tanquem per vacances d'aquest divendres 11 d'agost i en l'edició gironina del Punt Avui obre amb aquest tema de sanitat. Vaga d'ambulàncies, però amb un 85% de serveis mínims. Les aturades parcials d'avui es faran de 6 a 10 del matí i de 2 a 6 de la tarda. La fotografia principal, la veritat, és que sorprèn una mica. I
quan
podem veure...
Quan ho vaig llegir ahir, vaig al·lucinar, perquè aquesta foto encara està bé. Però és que jo n'he vist una a les xarxes socials que la lleona surt a la cuina, allà tirada al mostrador de la cuina.
Doncs mira, ja ho ha dit, és en Simba, que està amb l'Eloi i la Mada, que són una parella d'humans, doncs, amb qui el felí doncs, comparteix casa, com tu molt bé has dit. I aquest és el titular, un lleó a la Garrotxa. En Simba, un jove felí, viu amb una família a Sant Jaume de Lierca, i la veritat és que se'l veu molt amistós amb ells. També hi ha una altra fotografia on podem veure Francesc Arbata, el propietari de Mas Cuní, amb aquest titular. Afectats d'alta tensió, el projecte de la línia de Juià a Medinyà comportarà afectacions per una setantena de propietaris de la zona. I encara hi ha una tercera fotografia de caire esportiu i sobre l'atletisme del campionat mundial. Podem veure Del Mekal durant la cursa d'ahir amb aquest titular: Mekal classificat, Guerrero eliminada. L'atleta palamosí es jugarà avui a Londres el passi a la final dels 1.500 metres. A Sant Feliu de Guíxols no volen el futur Thyssen al monestir i a la Jonquera estrenen càmeres de vigilància al Pertús.
Això pel que fa referència al diari del Punt, per cert, de la cursa de Del Mekal, ahir vaig poder-la veure en directe, és a dir, no des de Londres, evidentment, sinó a través de la televisió, que, per cert, vull fer una crítica constructiva i positiva, bé, constructiva no, positiva, perquè estan oferint el Mundial d'Atletisme íntegrament, i trobo que és una disciplina a la que se li ha de dedicar la mateixa atenció que a les altres, i per un moment vaig patir per a Del Mekal, perquè pensava que no ho aconseguia. Va començar l'última volta sent 9è, al final va fer una remuntada i en una última recta en què lluitava amb un altre dels competidors va acabar 6è de la seva sèrie, però tenint en compte que era una de les sèries més ràpides, al final es va poder classificar. És a dir, que vaig vibrar amb l'atletisme com ho puc fer amb el futbol i recomano a la gent que com a mínim doni l'oportunitat a aquests esports. Fet aquesta reivindicació, anem cap al diari de Girona, que també avui ve farcit de notícies.
Exacte, i obre amb aquest titular: la despesa del turisme estranger ja frega els 5.000 milions d'euros l'any. Les comarques gironines assoleixen xifres de rècord també en la recaptació per la taxa turística, que creix prop d'un 9% i s'enfila fins a gairebé 9 milions al 2016. La fotografia principal destaca també amb aquest destacat d'estiu que sempre ens dona el diari de Girona durant aquests mesos, i podem veure doncs l'obra que Ullate ofereix una visió més avantguardista d'aquest mite, podríem amb aquest titular. La Carmen més transgressora al Festival de la Portaferrada viu l'estrena a Catalunya del ballet d'Ullate. També tenim una altra fotografia molt més petita i podem veure una senyora entre les runes de l'explosió de Llanars. Amb aquest titular, una dona s'atrinxera en un pis afectat per l'explosió de Llanars. A Girona és la província catalana on més creix el preu del lloguer al juliol. Una família de Sant Jaume de Llierca viu amb una lleona. L'onada de calor dona pas a pluges i temperatures baixes. A més, el diari de Girona també diu que tanquen un kebab de Platja d'Aro que tenia mosquits al menjar. I finalment, Girona, el número 8 de la llista d'Esquerra Republicana, Miquel Poc, podria substituir Calvo com a regidor.
Doncs això pel que fa referència a la premsa local. Per cert, fixa't que fa dos dies parlàvem de les temperatures altes i avui parlem de les temperatures baixes. Anem a la premsa catalana i nacional.
La vaga de vigilants de seguretat a l'aeroport del Prat acapara les portades dels diaris d'aquest divendres. La Vanguardia titula: el govern central eleva qüestió d'ordre públic la crisi del Prat. L'Ara publica la portada: la vaga continua. El periòdico diu: Foment es mobilitza pel col·lapse del Prat. El Mundo assenyala: el govern carrega contra els vaguistes i prendrà el control del Prat. La Razón afirma que el Prat es prepara per viure el caos des de demà. I l'ABC ressalta: el govern assumeix el control del Prat. D'altra banda, el País opta pel titular: Podemos pressiona el PSOE per formar un govern com abans millor.
Per cert, una correcció que ens fa el Litus Ribas des de Ràdio Palamós, ho dic perquè és la seva àrea d'influència, Adel Mechal, ho dic perquè...
Sí o no?
Sí, no, però a mi em passa igual, eh? És a dir, i cadascú...
Jo a tot arreu he sentit Mekal.
Perquè cadascú el bateja com vol. És Adel Mechal, no ho dic per nosaltres dos, sinó en general, per tothom, que sàpiga que l'atleta marroquí palamosí doncs se li pronuncia la CH sonora, com ens deia ara mateix el Litus a través del xat intern.
Doncs mira, ja ho sabrem, i a partir d'ara ja li direm bé el nom.
Nunca t'acostaràs...
Sin saber una cosa más.
Vinga, comencem.
No. No tanquem per vacances.
I com que el coneixement no ocupa lloc, aprendrem moltes més coses repassant l'actualitat de la província de Girona amb els nostres companys, recordeu, de Ràdio Palamós, Ràdio L'Escala, Ràdio Vilafant i, evidentment, també Fem Girona. Aquí el No tanquem per vacances, quan estem a punt d'arribar a un quart de 10 del matí. Comencem a Palamós, perquè quan ja hem cobert el primer terç del mes d'agost, el sector turístic d'aquesta localitat està satisfet amb la marxa de la temporada d'estiu en aquesta localitat. Comerciants i també restauradors van tancar el juliol amb bones sensacions i ara estan immersos en un agost que acumularà els pics d'activitat més importants de tota la campanya, com d'altra banda també sol ser habitual. La temporada turística ja va arrencar amb molt bon to la Setmana Santa. Ens dona més detalls d'aquesta informació i també d'aquesta situació. Carles Ribas, des de Ràdio Palamós, bon dia.
Bon dia. La campanya turística ja va tenir una bona arrencada amb motiu de la Setmana Santa. L'hostaleria del Baix Empordà va assolir excel·lents nivells d'ocupació tant al juny com al juliol, amb mitjanes del 80% que s'incrementaran a l'agost. Des del Foment Empresarial del Comerç i el Turisme de Palamós, FECOTUR, el seu president, Jordi Francesc, diu que les sensacions són bones.
En general, i per als inputs que hem tingut, tant a nivell de comerç com de restauració, doncs jo el definiria com un mes en positiu. I gent n'hi ha hagut, i sembla ser que l'activitat econòmica comparat amb aquests darrers anys doncs s'ha incrementat, que és el més important. L'agost sembla ser que és el ple total, doncs sembla ser que es confirmaria doncs que serà una bona temporada d'estiu i que tancarem un bon mes.
Des de l'Ajuntament de Palamós, el regidor de Turisme, Emili Colls, explica que estan recollint el fruit de la promoció del producte turístic local en fires.
Notem a les oficines de turisme que aquest any vam anar a Cebatur, a Sant Sebastià i a Expo Vacaciones a Bilbao. Ens ha vingut molta gent del nord d'Espanya. Creiem que pels propers anys hem d'anar baixant la Conca de l'Ebre o anar atacant potser Mercat de Pamplona, Mercat de Saragossa, que és un públic d'un poder adquisitiu mitjà i que segur que tots els que som receptors d'aquest tipus de públic estem molt i molt contents de que ens vinguin.
L'oferta turística de Palamós es promociona regularment en fires catalanes, de la resta de l'Estat i també a Europa, a banda de la presència del port en les fires específicament destinades al sector dels creuers turístics. En definitiva, el mes de juliol ha deixat bones sensacions i s'espera que aquest agost pugui confirmar un bon estiu turístic a la zona del Baix Empordà i concretament a Palamós.
I del Baix Empordà anem cap a l'Alt Empordà. Continuem estirant el fil de la repercussió turística que té el nostre territori, encara que, malauradament, no a tot arreu deixa la mateixa satisfacció. Per exemple, anem a l'Escala, on els comerciants es mostren preocupats pel descens de vendes. Els primers balanços no són massa esperançadors, tenint en compte les xifres d'anys anteriors. Ara esperen que el tancament d'agost sigui molt més positiu. En aquest cas, ens informa l'Ali Giné, des de Ràdio L'Escala. Bon dia.
Bon dia, Carles. Malgrat no disposar de xifres definitives, és innegable que aquest mes de juliol ha estat molt descafeinat pel que fa a les vendes als comerços de l'Escala. Així ho adverteixen el Gremi de Comerciants del municipi, agrupat sota l'associació UBET, Unió de Botiguers i Empresaris Turístics, que esperen ara salvar la temporada amb les vendes d'aquest mes d'agost. Narcís Pere Ferrer, president de la UBET.
Hem tingut una primavera bastant bona, vull dir, amb bastanta afluència de gent que no ens paràvem. En canvi, el juliol ha sigut una mica més descafeinat comparat amb altres anys que havíem tingut al nostre nucli. De fet, aquest agost esperem que amb el turisme nacional ens millori una miqueta més, però bueno, hem de ser positius, vull dir, de fet, aquí a l'Escala sempre tenim bastanta gent.
És d'hora encara per fer balanç, adverteixen els comerciants, però de moment, i com cada any, l'UBET programa activitats diverses, precisament encaminades a fomentar el comerç al municipi, tant pel nucli antic com per la zona de Riells.
Bueno, veiem que l'UBET, totes les activitats que fem, ja siguin lúdiques o més aviat pensades per mainada o per un públic més adult, veiem que sempre tenim molta afluència de gent, ja que sempre es sol fer en èpoques que tenim bastant de turisme, i vull dir, per això es fan aquestes activitats, perquè la gent es reparteix una miqueta per zones.
Les campanyes de l'UBET s'estenen també durant els mesos d'hivern amb iniciatives com sortejos de viatges o telèfons mòbils.
I de l'Escala anem cap a Vilafant, on estan millorant la connexió entre els seus dos nuclis, l'Arengada i també el casc antic. S'ha fet una obra de millora perquè anar a peu des de l'Arengada fins a aquesta zona de l'Ajuntament sigui més possible i també més segur. Ens donen més detalls des de Ràdio Vilafant. Mercè Mainé, molt bon dia.
Bon dia. Anar caminant entre el nucli antic de Vilafant i l'Arengada serà possible gràcies a les obres de millora que ha dut a terme l'Ajuntament i que han de servir perquè el pas de vianants sigui més segur. Fins ara, anar d'un nucli a l'altre era pràcticament impossible, ja que no era segur. Per tant, aquesta obra ajuda a la cohesió entre els diferents nuclis que té Vilafant. Així ho destaca l'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys.
Bé, aquesta obra era una obra molt important important perquè fins en aquests moments doncs, la gent per anar a peu doncs, des del casc antic i en concret de la zona del parc i tot l'entorn de l'Ajuntament i el centre històric doncs, fins a l'entorn de l'Arengada doncs, tenien dificultats, havien de passar pel mig de la carretera o havien de passar per un espai on no estava adequat.
Aquesta obra que s'està a punt d'acabar és la primera fase d'aquest projecte de millora per connectar els dos nuclis. L'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, ha destacat que els treballs que s'hi han fet permetran anar a peu amb més seguretat.
Una obra doncs, que s'ha fet, com podreu veure, doncs, uns esculls importants, amb un mur de contenció doncs, molt treballat i una plataforma de formigó molt respectuós, diguéssim, amb l'entorn i amb unes branes doncs, de fusta doncs, que acompanyen tot el passeig i amb unes lluminàries doncs, de forma de vàcuum, diguéssim, baixetes perquè doni una llum càlida, diguéssim, en aquest passeig. Per tant, estem molt contents i amb ganes que s'acabi.
Vilafant té tres nuclis, el poble o casc antic, el camp dels enginyers, on es troba l'Arengada i les Forques. Amb aquesta obra de mobilitat, que ha tingut un cost de 150.000 euros, es guanyarà en cohesió al municipi.
5 minuts ara mateix sobre un quart de 10 del matí. Seguim endavant i tornem cap a Palamós, on un grup d'usuaris de la platja del Castell ha engegat una campanya contrària al Pla Especial d'Integració Paisatgística d'aquest emblemàtic indret al litoral palamosí. Els impulsors de la campanya l'estan difonent bàsicament a través de les xarxes socials i fonamenten les seves queixes en el trasllat de l'aparcament i en una presumpta manca d'informació del projecte per part del govern municipal que formen, recordem-ho, Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió. La recuperació del sistema Dunar, l'expansió del bosc de Pineda i Alzinar i també la restauració de la Riera d'Aubi i la reubicació de l'aparcament són algunes de les actuacions previstes per aquest paratge. Tornem cap a Ràdio Palamós, allà ens espera el Carles Ribas.
Castell és un espai protegit de gairebé 14 hectàrees de superfície situat dins l'espai d'interès natural Castell Cap Roig. L'Ajuntament de Palamós està tramitant un pla especial de millora paisatgística que ja està validat per la Generalitat per fer compatible la protecció de l'entorn amb les activitats que s'hi fan. Una de les actuacions previstes al pla és traslladar l'actual aparcament estacional d'estiu uns 350 metres terra endins. I aquest és un dels arguments que utilitzen precisament els contraris al pla especial. Anna Vitales és una de les usuàries de la platja de Castell que ha impulsat aquesta campanya.
No li trobem la raó de que facin això i a més està mal explicat perquè no ens acaben d'aclarir exactament què és el que volen fer. I en segon lloc, si porten el pàrquing a l'altra punta del món, com arribarem a la platja? Que posaran un autobús llançadora? Que no els està bé com està ara. Nosaltres hem vingut aquí tota la vida. Jo sóc de Mont-ras, val? I tota la vida que he vingut aquí amb els nens petits, que ara ja són pares i quasi avis, i ens ha anat molt bé aquesta platja. I de la manera que veiem que volen fer, és com si ens volguessin treure de la platja.
Aquest grup de crítics amb el pla especial que vol reordenar la platja de Castell a Palamós i el seu entorn ha fet un text que està difonent sobretot a través de les xarxes socials. El document acusa l'equip de govern de Palamós de fer una despesa innecessària, més encara si es té en compte que els terrenys de Castell són propietat de la Generalitat i d'actuar sense fomentar la participació ciutadana i sense el màxim consens que requeriria, segons creuen, un tema com aquest. El Pla Especial de Millora Paisatgística de Castell a Palamós planteja una inversió de 750.000 euros que es finançaran a parts iguals entre fons de l'Ajuntament de Palamós i una subvenció de la Generalitat.
I ens quedem molt a prop de Palamós, concretament a Platja d'Aro, on avui, tal com explicàvem també a la portada dels diaris, s'ha donat una de les notícies de les últimes hores, almenys des del punt de vista també de la informació local, i és aquesta actuació de la policia d'aquest municipi tancant un establiment que va pizzeria que tenia mosquits al menjar i greus deficiències d'higiene. A partir d'aquest titular, que pot ser alarmant, malgrat tractar-se d'un cas aïllat, avui hem volgut contactar amb la gent que de manera diària treballa i vetlla perquè les nostres vacances o la nostra estada a la província de Girona des del punt de vista de l'alimentació no només sigui el més gustosa possible, sinó que evidentment compleixi amb tots els requisits, primer d'higiene i després d'alimentació. Són evidentment els responsables de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona. Parlem amb Marina Figueres, que és responsable de comunicació. Marina, molt bon dia.
Bon dia.
Un cas aïllat que no ens ha de fer pensar evidentment que a l'estiu tothom actua d'aquesta manera, sinó tot el contrari.
I tant, i no té, o sigui, és un cas totalment aïllat. Evidentment l'hostaleria gironina no es pot posar en aquest sac. Nosaltres i les associacions, nosaltres, bueno, estem formats per 11 associacions i les associacions vetllem perquè aquestes coses no passin, i els nostres empresaris estan compromesos en que han passat totes, perquè de fet normatives n'hi han moltes, i llavors es compleixen les normatives com estableix la... I nosaltres vetllem perquè es compleixin les normatives, no? Tot el que són manipuladors d'aliments, nosaltres fem formació per manipulador d'aliments, tot el que són les inspeccions de sanitat. De fet, nosaltres hem fet un treball per anar contra aquest tipus d'hostaleria, no? Doncs perquè n'hi ha molts que estan complint correctament i no estem correctes amb els que no ho fan, no? Per tant, això no és una mostra de l'hostaleria, ni molt menys.
Amb tants esforços com dediqueu, ara et preguntaré per l'increment, intueixo, en aquesta època de l'any, de controls que fan des del Departament de la Generalitat que toca, etcètera, etcètera. Teniu la sensació que a vegades, com que nosaltres els mitjans de comunicació, i em poso jo el primer i em posaria l'últim, és a dir, de principi a fi assumeixo la responsabilitat que em pugui tocar. Tens la sensació, o teniu la sensació, que a vegades titulars com aquests fan pagar justos per pecadors i que poden arribar a confondre a vegades a la gent?
Sí, és veritat, veure, titulars com aquests mai són bons perquè estàs creant una imatge que no és la realitat, no? Llavors, a veure, ja tenim molt tipus d'establiments i hi ha molt tipus de cuines i hi ha molts tipus, però o sigui, evidentment no tothom, moltes altres, no tothom, són casos molt aïllats, perquè l'hostaleria gironina és coneguda a tot el món, la gastronomia gironina és coneguda a tot el món i per la bona qualitat. Per tant, si és coneguda és per alguna cosa. Això, el que passa que sí que fan mal aquests titulars, però nosaltres som conscients que això no és la realitat, per tant volem dir que això no és la realitat de la gastronomia gironina.
Deixa'm fer-te una pregunta de, no sé si valoració, de sensacions, perquè evidentment encara no ha acabat l'estiu. Hem començat aquest repàs informatiu parlant una mica de la valoració positiva que fan des de Palamós, tant comerciants com restauradors, pel que està sent un bon estiu, segons entenen en aquesta localitat. Potser els comerciants de l'Escala no estan satisfets perquè no han notat les vendes d'altres anys. Des del punt de vista de la restauració, com està funcionant aquest any a la província de Girona?
Bé, la província de Girona és molt diferent, no? Llavors, ara és temporada més de zones costaneres, i, per tant, els empresaris estan bastant contents, les ocupacions hoteleres també estan siguent bones. Hem d'acabar l'estiu, no l'hem acabat, és molt d'hora encara, també pensa que també tenim el setembre, si és un bon temps. Les sensacions són bones, però són bones, hi ha comarques que són millors i d'altres, perquè Girona és molt diferent, no?, en molts llocs. Llavors, clar, evidentment, la muntanya, doncs, ara no és època, els caps de setmana estan funcionant, a l'agost funcionen els caps de setmana, llavors Girona també està funcionant.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Agenda d'activitats culturals de l'Escala. A les portes d'un nou...
Hora i s'ha de passar al setembre, perquè a vegades ens creiem que acaba l'agost i ens estem trobant que tenim anys que la temporada s'està allargant una mica gràcies al bon temps, no?
Marina Figueres, responsable de comunicació de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del No tanquem per vacances. Ja et dic ara que aquest cap de setmana, a partir d'avui i fins diumenge, aniré a dinar en algun lloc de la província de Girona. És a dir, no sé si serà Girona o ciutat o serà la costa, però que em veureu segur en alguns dels restaurants que formen part de la federació. Això ja ho podré donar per fet. No et reservo taula, evidentment, perquè no és el que toca, però ja avanço que des d'aquí recomanem a tothom que vagi a dinar en alguns dels establiments que formen part de la federació. Marina, de debò, moltíssimes gràcies i que acabeu de tancar una fantàstica temporada d'estiu, d'acord?
Molt bé, gràcies a vosaltres.
No tanquem per vacances.
I amb la planxa plena, amb la planxa no, amb la panxa plena, agafem el cotxe i ens desplacem fins a la Jonquera, on s'instal·laran càmeres de videovigilància a la zona del Portús, al costat de la frontera amb França. Una mesura que forma part dins d'un pla de millora de la seguretat Aquesta és la segona fase que es vol dur a terme en aquesta instal·lació. En té més detalls d'aquesta situació la Mercè Mainé des de Ràdio Vilafant.
Amb l'objectiu de combatre els problemes de trànsit i, a més, millorar la vigilància, tot treballant altres problemàtiques com, per exemple, la venda ambulant, la Jonquera ha instal·lat càmeres de videovigilància a la zona del Portús. L'alcaldessa de la Jonquera és Sònia Martínez.
Aleshores, doncs, aquesta segona fase hem posat aquestes càmeres que controlem molt el trànsit en el Portús i llavors la tercera fase ja serien aquí a la Jonquera, en els accessos de la vila, per tancar el perímetre per acabar l'any que ve posant les càmeres en el carrer Major.
La col·locació d'aquestes càmeres està dins d'un pla de millora de la seguretat del municipi i les de la zona del Portús es sumen a les quatre que ja es van col·locar mesos enrere a la Nacional 2 que passa pel terme municipal. L'alcaldessa Sònia Martínez en fa una valoració molt positiva de les càmeres que ja estan en marxa.
Ens permet tenir unes estadístiques, per una banda, de tots els cotxes que circulen per la Nacional 2. Aleshores, en moments així de problemàtiques de trànsit, també controlem els punts principals i també doncs, ajuden a la policia local i en els altres cossos de seguretat.
Unes càmeres que permeten vigilar el trànsit, però que també persegueixen dissuadir de cometre altres delictes, com per exemple la prostitució a la carretera o la venda il·legal ambulant. Una eina a aquestes càmeres que suposa una ajuda a la tasca policial a la zona de la Jonquera.
D'altra banda, obrim plana política perquè l'Assemblea Nacional Catalana de Palamós, Sant Joan i Vall-llobrega, ha obert un termini per presentar preguntes o temes a tractar a l'acte públic que es farà el pròxim 18 d'agost a la localitat i que comptarà amb la presència del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Com ho faran, Carles Ribas?
Bon dia, doncs, efectivament, l'ANC de Palamós, Sant Joan i Vall-llobrega convida a fer preguntes al president d'Òmnium Cultural. Unes preguntes que recollirà, endreçarà i introduirà el periodista de VilaWeb, Pere Cardús, que mantindrà un col·loqui amb Jordi Cuixart. Les qüestions s'han d'adreçar al correu electrònic palamols@assemblea.cat, preferentment abans del dia 14 d'agost. L'acte es farà en format d'entrevista col·loqui i tindrà lloc al Passeig del Mar de Palamós el dia 18 a 8:15 de la tarda. Jordi Mas és el coordinador d'aquesta territorial de l'Assemblea Nacional Catalana.
En què, juntament amb Òmnium Cultural, organitzarem un col·loqui entre Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, i Pere Cardús, periodista de VilaWeb. I facilitarem que arribi a tothom les característiques d'aquest acte i que es puguin fer les preguntes que creguin oportunes per poder dinamitzar aquest col·loqui. No serà ben bé una conferència, sinó més aviat un col·loqui.
Mentre prepara l'acte del dia 18 amb Jordi Cuixart i Pere Cardús, l'ANC de Palamós, Sant Joan i Vall-llobrega continua la venda d'etiquets per anar a l'acte reivindicatiu que l'Assemblea organitza a Barcelona per la Diada. L'entitat té previst que 6 autocars surtin des de Palamós per participar a la mobilització que es farà al Passeig de Gràcia i al carrer d'Aragó.
I d'aquesta proposta que ens fa arribar el Carles Ribas des de Ràdio Palamós, fem un últim apunt de cultura amb això. Waves in the gobble, when I see it, I wanna see. When I see it, I wanna waves in the gobble. Vaig adquirir el compromís amb l'Ala Leginer que avui sonarien els Amics de les Arts, fos en aquest repàs informatiu o més endavant. Mira, les promeses millor complir-les quan abans millor. El Festival d'Empúries Concerts al Fòrum Romà arrenca aquest vespre amb el 80% de les entrades venudes. Fins diumenge passaran per aquest històric escenari del conjunt arqueològic d'Empúries grups com aquests que sonen, els Amics de les Arts, a més de Blaumut o Leiva. L'Ali Giné ens apropa més detalls d'aquest festival.
Aquests són els caps de cartell d'aquesta quarta edició del Festival Empúries Concerts al Fòrum Romà, que arrenca aquest vespre amb els Amics de les Arts i Clementina i amb el 80% de les entrades venudes. El quartet barceloní ve a presentar el seu darrer treball discogràfic, Un estrany poder. Aniran precedits, però, pel duet Clementina amb el disc Darrere del vent. Tot plegat en un espai únic com és el Fòrum Romà de les Ruïnes d'Empúries, que en aquesta quarta edició de festival ja té el seu públic fidel. Cristina Torres, de Temp Productions.
És una espaiada de molt, perquè hi ha gent pues, que ha vingut des del principi. L'altre dia, pues, parlant en persones, pues, ja van a la primera edició, que s'ha actuat amb Oblés, hi ha gent que va vindre per el concert de Charango, l'any passat que vam tindre el de Manel, hi ha gent que repeteix. Ens hem anat trobant, pues, això no, si jo vinc cada any, perquè és un lloc que agrada, el públic està molt còmode, és un espai obert on hi ha moltes facilitats i la gent agrada molt de venir al Jaciment d'Empúries a veure els concerts.
Dissabte continua el festival amb Blaumut, que presenta el seu disc Equilibri, i amb la proposta que ens porta Pantaleó amb el seu segon treball discogràfic, L'Apartament. Però, sens dubte, el plat fort serà la clausura diumenge amb l'Eiva i el seu tercer treball, Monstruós. La gira farà una parada a Empúries, oferint un dels concerts més esperats de l'estiu. L'organització del festival recorda que encara queden entrades a la venda.
Pues bueno, encara queden entrades a la venda, poques, perquè aquests darrers dies estan venent moltes. Gràcies a vos, perquè la gent agrada molt de venir aquí als concerts. I si algú s'anima a venir, encara hi ha entrades a la venda que es poden adquirir o bé a través del web Concerts d'Empúries o aquí a la recepció del Jaciment.
Tots els concerts comencen a les 10 del vespre i s'espera que al llarg de tot el cap de setmana passin per l'emblemàtic espai del Fòrum Romà prop de 5.000 persones.
Doncs amb aquest apunt musical que també ens arriba des de Ràdio L'Escala i amb la música dels Amics de les Arts, tanquem aquest repàs informatiu parlant d'esports. Per exemple, en plana gironina i del Girona Futbol Club, ahir es va presentar Marlos Moreno i Douglas Luiz, els dos joves jugadors que arriben cedits al Manchester City, mentre es continua esperant que es pugui fer oficial ja el fitxatge de Marc Muniesa, el central de Lloret de Mar, que recordem ja està aquí a la ciutat des de fa un parell de dies. En aquesta presentació, Douglas Luiz va parlar del paper que se li pressuposa tenint en compte la seva qualitat.
Eu, Douglas Luiz, estou muito feliz de estar aqui no Girona.
Jo estic molt content d'estar aquí al Girona. He vingut amb l'objectiu d'ajudar. Crec que aquest any l'objectiu que té l'equip és mantenir-se a primera divisió i tant jo com el grup de jugadors que han vingut, que és excel·lent, estarem aquí per fer-ho, per fer aquesta meta, aquest objectiu. Jo he vingut aquí i això ho vull aprofitar. Sé que he vingut com un jugador important i, per tant, ho donaré tot, ho deixaré tot al camp per vull ser un jugador important i, a més, això comporta una responsabilitat.
Vull fer de tot perquè possa ajudar el Girona.
Doncs les primeres paraules de Douglas Luiz com a jugador del Girona, que recordem avui a partir de les 8 juga al Municipal d'Olot en el partit d'homenatge a Abel, el capità de l'Olot històricament, el jugador que té més partits amb la samarreta del conjunt garrotxí i que avui rep aquest homenatge en el partit que enfrontarà l'Olot i el Girona. El Girona que, per cert, també diumenge juga contra el Reus. Per cert, ahir es van jugar el Peralada 1, Figueres 1 i el Palamós 1, l'Escala 0. Avui el Litus i l'Ali segurament s'estan picant l'un a l'altre. I recordem que diumenge el Llagostera juga Copa Catalunya contra el filial de l'Espanyol, la tercera eliminatòria, a partir de 7:45 al Municipal de Llagostera. D'altra banda, també hem de parlar d'atletisme, perquè ahir Adelme Kall es va classificar per les semifinals del 1500 al Mundial de Londres, que s'està disputant aquests dies. Tot i ser sisè a la seva sèrie, amb un temps de 3:38, es va classificar, com dèiem, per aquesta següent ronda. No va tenir la mateixa sort la banyolina Esther Guerrero, que va ser cinquena en la seva sèrie als 800 metres. I una bona notícia també és que el casanenc Marc Pinsach ha establit un nou rècord en l'ascensió del Aneto, pujant i baixant aquesta muntanya amb 3 hores, 55 minuts i 44 segons.
No tanquem per el magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Agenda d'activitats culturals de L'Escala. A les portes d'un nou cap de setmana, l'agenda ve marcada sobretot per les activitats musicals. Sense anar més lluny, avui divendres hi ha un nou lliurament de les nits temàtiques al Casal del Jubilat. En aquesta ocasió, actuació a càrrec del cantautor Lios Lozano amb el pianista Sorrell. Avui, a les 9 del vespre, al pati del Casal del Jubilat, Jardí del Padró. Però sobretot les activitats de més en relleu, si més no més massives, seran els concerts al Fòrum Romà d'Empúries. Se n'han programat tres nits. La primera d'elles avui divendres amb els Amics de les Arts, precedits de la jove formació Clementina, al Fòrum Romà d'Empúries, organitzat pel Museu d'Arqueologia de Catalunya, Empúries. La segona de les nits del Fòrum Romà d'Empúries serà demà dissabte amb el grup Blau Mut, precedit dels Pantaleó. I la tercera i última, diumenge, amb la formació Leiva. Tots els concerts comencen a les 10 de la nit. L'accés al recinte s'obre a partir de les 9. Es podrà aparcar a l'interior del recinte delimitat del Museu d'Empúries. Una altra cita habitual cada any el dissabte previ a la Mare de Déu d'agost és el concert de sardanes del Cer. Un concert que arriba enguany a la 41a edició i amb un to ben femení. I és que el títol del concert aquest any és Amb essència femenina. Totes les sardanes són peces dedicades a dones. Serà protagonitzat un any més per la Cobla Ciutat de Girona. Es farà aquest dissabte a les 10 de la nit i serà protagonitzat per la Cobla Ciutat de Girona, sota batuta de Jesús Ventura. La presentació de l'acte anirà a càrrec un any més de Josep Vilabrú. I tancant setmana per diumenge encara hi ha una altra activitat, és la Festa de l'Escuma, que es farà a la plaça de l'Univers, en Riells, dins el gruix d'actes que organitza la UBET. A les 9 del vespre de diumenge també, assaig de l'11 de setembre, convocat per la Territorial de l'Escala de l'ANC a la Riba. Heu escoltat l'agenda d'activitats culturals de l'Escala.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No tanquem per vacances.
Vint minuts i arribem a les 10 del matí. Avui, insistim, no va haver acord ahir a la trobada que va mantenir el Departament de Treball juntament amb els representants del Comitè d'Empresa del Transport Sanitari i les empreses que s'encarreguen de la gestió d'aquest servei. I, per tant, tal com parlàvem ahir amb Adolfo Martín, tira endavant aquesta vaga parcial que, això sí, garanteix uns serveis mínims del 85% en el transport sanitari, però que té previstes diverses accions. Per exemple, ja s'està donant a terme part d'aquesta aturada parcial. A més, al migdia hi ha una manifestació convocada per part dels treballadors d'aquest col·lectiu i també al vespre una concentració al peatge de Massanet. Tot això en una sèrie d'accions que, com dèiem, també permetran que cada divendres hi hagi aturades de 8 hores a la província de Girona. Adolfo Martín, molt bon dia. Al final, res de res, eh?
No, vam estar fins a quarts de 10 del vespre i al final no va haver-hi cap acord.
Com va anar la jornada? Perquè al matí hi havia convocada una trobada. En aquesta trobada les sensacions no van ser bones, però el Departament de Treball en va convocar una altra per la tarda. Clar, no sé com va anar al matí i què va haver que potser despertés l'interès del Departament de Treball per intentar potser llimar les aspereses o intentar reduir les diferències entre els dos punts de vista perquè a la tarda potser sí que s'arribés a aquest acord.
Bueno, nosaltres ja vam dir que, sí, com que amb l'empresa no hi ha diàleg, vam demanar que hi hagués el SEM i el CatSalut per poder negociar, i el dematí, quan ens van presentar, no hi eren. Després van... I a la tarda vam vindre, en principi ja al migdia ja sortíem sense acord, i ens van comunicar que a la tarda vindria el SEM i el CatSalut.
És a dir, que a la reunió del matí no van assistir, tal com havia passat a la reunió anterior i ens ho havies explicat ahir.
Exacte, el del SEM i el CatSalut va assistir però va vindre cap al migdia. Uh-huh. Quan vam dir nosaltres que si no hi era l'administració present no negociaríem amb l'empresa.
Quan una reunió s'allarga fins a quarts de 10 de la nit, és perquè està a prop de tancar-se o perquè realment les diferències són molt allunyades?
No, tenim molta voluntat de negociació, però si l'empresa no té la mateixa intenció.
Ja.
Nosaltres ahir, hasta inclús ahir, vam proposar de desconvocar la vaga si l'empresa es comprometia a retirar un article 40-41, que és mobilitat geogràfica i modificacions substancials de la jornada, i negociar de bona fe, i l'empresa va dir que no.
Ostres, però més enllà d'aquests dos detalls que demanàveu, que ara et preguntaré, el tema de la modificació horària i el de la situació geogràfica,
sí.
Què vol dir bona fe? És a dir, detecteu que no hi ha bona fe o predisposició perquè aquesta situació es pugui resoldre?
No, perquè l'objectiu de l'empresa és recuperar uns calés que va deixar de guanyar quan va fer l'oferta per guanyar el concurs. No oblidem que l'empresa va fer una oferta temerària i va ofertar €1.400.000 per sota del preu de sortida de concurs, sapiguent el cost que tenia la plantilla ja, eh?
Vale, és a dir, per guanyar aquest servei van, diguem, fer una oferta que, sota el vostre punt de vista, era inassumible, tenint en compte els recursos humans que requereix.
Sí.
Va haver amenaces ahir?
Sí, sí, sí. Al final, l'advocat de l'empresa ens va dir que, com que ells consideren que la vaga que fem és il·legal, ens va amenaçar, hasta inclús, amb acomiadaments, e inclús presó.
Sota quina acusació?
Sota l'amenaça de que ens portarà als jutjats, que farà una demanda contra nosaltres i que actuaran amb aquesta actitud.
Uh-huh. Temeu que hi hagi algun tipus d'actuació, si hi ha aquesta advertència legal, per part de l'empresa cap a vosaltres, cap a alguns dels treballadors?
Bueno, esperem que no. No sabem el tarannà, bueno, sabem el tarannà de l'empresa. El que aquesta amenaça ens la va fer davant del CatSalut i el SEM, també.
Uh-huh. Exactament ara mateix, en quin punt es troba aquesta vaga? Insistim, aquest matí s'està duent part d'aquesta aturada parcial. M'agradaria que m'expliquessis quines iniciatives esteu duent durant el dia d'avui i quin és el programa, perquè ens entenguem, que hi ha previst per a tota la jornada.
Vale, doncs avui la vaga és parcial, és de 6 del matí a 10 del matí i de 2 del migdia a 6 del migdia. Després tenim convocada una manifestació on convidem a tothom perquè pugui vindre. És una manifestació que surt del carrer Ramon Pol, que és on està Correus i els jutjats aquí a Girona, i fem una manifestació fins a l'edifici de la Generalitat, i a la tarda, a 7:15, fem concentració a Maçanet, a l'autopista, a la sortida AP7 de Maçanet.
És a dir, en el lloc on molts dels, diguem, viatgers, dels barcelonins, catalans que venen a passar el cap de setmana, realment es trobaran aquesta concentració, eh?
No es tallarà el trànsit.
Uh-huh.
La gent podrà circular. L'únic que nosaltres portarem uns díptics amb el que demanem per anar a entregar a la gent. Perquè volem deixar clar una cosa, que les nostres reclamacions no són econòmiques. Les nostres reclamacions són socials, tant pels treballadors com per als usuaris.
En base a això que em dius ara, et vull fer, evidentment, una pregunta sobre les vostres reclamacions. Ahir ja més o menys ens les vas apuntar, però m'agradaria desenvolupar-les amb una miqueta més de com t'ho diria, de detall. Però abans tu deies, la manifestació d'aquest migdia és oberta a tothom. Teniu la sensació que cal i que seria convenient que la ciutadania recolzés aquesta protesta, és a dir, que no fos simplement una mobilització exclusiva dels treballadors, que recordem ahir, si no ho recordo malament, vas fixar-los entre el Maresme i província de Girona, que afecta unes 600 persones aproximadament, no?
Cap unes 550, aproximadament, uh-huh. Sí.
Llavors, tens la sensació que la ciutadania tenia en compte el servei que oferiu i la necessitat o les vostres reivindicacions s'hauria d'unir a aquesta mobilització?
Sí, perquè i això, si sobretot a l'usuari que ha fet ús del transport sanitari no urgent, tenim ambulàncies amb deficiències, que és el que reclamem, que s'arregli això també, perquè tenim ambulàncies que a data d'avui no tenen aire condicionat i els pacients, els usuaris, van a dintre de l'ambulància a 40 graus de temperatura.
I som conscients d'això? El pacient se n'adona d'això? Arriba, evidentment, el pacient moltes vegades va malalt. Llavors, amb prou feines sí. Té per trobar-se bé com per preocupar-se de segons què, no? Però vull dir, són coses que s'aprecien des del punt de vista del pacient?
Sí, perquè ens trobem molta gent que surt de fer la visita i acaben marejats, acaben si surten de l'ambulància més mal estat del que han entrat.
Per anar al detall de les reivindicacions que feu, parlaves de modificació horària. Si no entès malament, és que us fan modificacions horàries en poc temps de previsió. Per tant, com aquell qui diu, d'un dia per l'altre, no sé si és així o amb una miqueta més de marge, però heu d'anar adaptant-vos als horaris que us marca l'empresa.
Això és un punt. Sí, el de la modificació horària és... Hi ha una sentència que ens va donar la raó, que ho van portar al jutjat, al Tribunal Superior de Justícia, i ens va donar la raó. Ells el que intenten amb això és que la gent es baixi la categoria, que l'empresa li costi menys calés i tindre més beneficis. Vale? Si és el fet de dir, si jo no em baixo la categoria, m'envien a 90 quilòmetres d'on estic ara, i així potser m'ho penso i em baixo la categoria.
I el que afecta la disponibilitat geogràfica, és a dir, la distribució dels recursos humans de l'empresa, és això mateix?
És això. La diferència és que jo, per exemple, estic en un servei urgent, vale? Que tinc un horari de 12 o de 24 hores, i estic a un quart d'hora de casa, i com que no em vull baixar la categoria, m'envien a 90 quilòmetres a treballar 8 hores cada dia.
Amb el que això suposa, evidentment, ja no només de desgast humà, sinó també de repercussió econòmica, perquè, clar, tu has d'agafar el cotxe, has d'anar cap allà...
Sí.
Ahir em vas parlar també de la necessitat de, diguem, no diré modernitzar, però sí renovar el material que utilitzeu, uniformes, etc etc.
Sí.
Això està dins del paquet també de reivindicacions?
Sí, també està la roba, està condicionar bases, tenim bases... Les bases, quan me refereixo a la base, és on està l'ambulància del servei urgent, que mentre no hi ha un servei, el tècnic està allà. Tenim bases d'aquestes que hi ha humitats, hi ha goteres, no tenen ventilació. I ja ho hem demanat moltes vegades. Tenim alguna base denunciada a Inspecció de Treball i no fem res.
Una última pregunta que volia fer-te, Adolfo. Ahir ens has confirmat que va haver una pujada de to en un moment determinat de la trobada, sobretot cap al final, on vau rebre amenaces en forma d'acomiadaments o fins i tot d'algun tipus d'actuació legal que us pogués doncs, comportar alguna pena. Tenint en compte el punt en el que es troba ara mateix aquesta negociació, que avui poseu en marxa aquesta proposta de vaga parcial i també una sèrie d'iniciatives com manifestació, concentració, etc etc. Què és el que marcarà els temps ara mateix de que pugui haver un punt de trobada, un acord entre les dues parts? Si és que, bueno, és que al final n'ha d'haver, entenc que n'ha d'haver algun.
Sí, sí, la qüestió és que hem d'anar a negociar de bona fe. I per negociar de bona fe no podem anar amb condicionants. Sí, nosaltres ja els hi vam dir ahir que estem disposats a retirar la vaga si ells retiren aquest article 41 que l'aplicaran a 1 de setembre i seure i negociar. I negociar, doncs, això, que compleixin les pliques del concurs, que entreguin la roba que toca, que les bases estiguin en condicions...
Però entenc que es posaran en pràctica a partir de l'1 de setembre, és a dir, que no estan ara vigents. És a dir, que aquesta vaga realment és una prevenció al que pugui passar.
Sí, però... no està passant ara, però ja està comunicat. El treballador ja sap que l'1 de setembre el canviaran de base o el canviaran de comarca o el canviaran... Sí, el treballador ja està informat.
Una última pregunta, Adolfo, i ara sí, que aquesta és l'última. És el bonus track. Heu quedat per algun dia més per parlar? O ara mateix no hi ha data de res?
Avui hem quedat molt sorpresos, perquè aquest matí amb una ràdio la consellera ha dit que avui ens trobàvem per negociar. Però no sé si és que es trobarà el Departament de Treball amb l'empresa, perquè a nosaltres no ens ha convocat ningú avui per negociar.
I temeu que les reunions puguin anar en paral·lel a vosaltres?
Perdona?
Dic, temeu que les negociacions puguin anar en paral·lel a vosaltres? És a dir, que ara el Departament de Treball agafi i digui mira, vaig a parlar amb SEM i amb CatSalut perquè això se solucioni. I després ja el SEM i CatSalut ja s'arreglarà
amb els treballadors?
Clar, doncs no ho sabem. No ho sabem.
Seguirem atents. Digues, digues, perdona, que t'he tallat.
Estem a l'espera de que ens comuniquin alguna cosa.
Adolfo, seguirem, evidentment, aquest cas, perquè afecta, evidentment, a la gent de la província de Girona i també de l'Alt Maresme, però també que bé, ens té, com a mínim, intrigats en saber com es soluciona. Jo, a dia d'avui, simplement doncs, agrair-te que ahir ens atenguessis el telèfon, que avui també ens hagis respost la trucada i el que et deia. Seguirem pendents de com evolucionen les negociacions i, sobretot, del seguiment d'aquestes accions que, insistim, està duent a terme ara mateix el sector del transport sanitari a l'Alt Maresme i a la província de Girona, que avui, des de les 6 del matí i d'aquí fins aquí 6 minuts, deixa una aturada parcial amb un 85% dels serveis mínims, que a les 2 de la tarda fins a les 6 es tornarà activa, que hi ha una concentració aquest migdia aquí a la ciutat de Girona i que al vespre hi haurà una trobada també al peatge de Massanet en direcció Girona a l'AP7. Adolfo, moltíssimes gràcies i el que et deia, des dels serveis informatius i també des del No tanquem per vacances, seguirem pendents de com evoluciona tot plegat, d'acord?
Moltes gràcies i us demano disculpes per no haver pogut estar aquí present amb vosaltres.
No fa falta que les demanis. Gràcies.
No tanquem per vacances amb Carles Valdellou.
No, és una declaració d'intencions a Ràdio Palamós, Ràdio L'Escala, Ràdio Vilafant i FEM Girona, la vostra ràdio de proximitat a través de la xarxa de comunicació local.
Per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local amb Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio i FEM Girona.
Ràdio L'Escala presenta el Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Amb Boris Weitzman.
Sabíeu que el corall vermell creix un mil·límetre a l'any?
El corall vermell no és una planta. És un petit animal blanc que forma colònies amb un esquelet vermell i que viu fixat a les roques submergides. És molt fràgil i té un creixement molt i molt lent, aproximadament un mil·límetre a l'any. És a dir, si arrenquem una colònia de 10 centímetres, trigarà un centenar d'anys en tornar a créixer a la mateixa mida. Això fa que sigui molt vulnerable a la sobrepesca, com la que va patir durant els segles XVIII i XIX a les nostres costes. I per això, a Catalunya s'ha proposat una prohibició de la seva pesca durant els pròxims 10 anys. però també és vulnerable a les excessives visites als submarinistes, que no van amb compte amb les seves aletes ni a on posen les mans. Des del Parc Natural estem fent esforços perquè el busseig sigui una activitat de baix impacte i potenciem l'ecoturisme i el busseig responsable. Amb aquesta intenció s'organitza al Parc Natural el curs de guies subaquàtics en què es parla dels seus valors naturals i de la seva fragilitat. També es tracten mètodes per reduir l'impacte dels submarinistes sobre el fons que estan visitant. I es fomenta l'ecobriefing, que són les explicacions i recordatoris que es donen als submarinistes just abans d'entrar a l'aigua, perquè recordin que estan en un ambient fràgil i que el seu comportament pot tenir repercussions sobre el medi. La primera edició del curs de guies subaquàtics del Parc Natural es va realitzar l'any 2015, amb un gran èxit de presència de professionals del busseig. Des del Parc Natural també s'ha editat un tríptic de busseig responsable, en què es dona informació i directrius que ajuden a conservar els llocs que volem visitar i que volem gaudir durant molts anys. Una altra acció que es fa des del Parc Natural és una neteja submarina de Cala Montgó. Durant la neteja submarina, uns quants submarinistes recullen els residus que puguin trobar entre les praderies de Posidònia i els porten a l'abocador. La Posidònia és una planta submarina de gran valor que fa prats submergits que donen amagatall i menjar a molts alevins de moltes espècies de peixos. Us animeu a conèixer els tresors submergits que tenim ben a prop?
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala.